Serem un sol, crida la grada, que soni un cam a mitjanit, que som el club.
Bona nit. És diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que el Barça ha desaprofitat una gran oportunitat per viure amb il·lusió el que queda de temporada. L'empat contra el Cádiz deixa el Barça a 8 punts de l'Atlètic de Madrid, però la distància real per guanyar la Lliga sembla més gran. És difícil entendre que un equip que té la possibilitat d'enganxar-se a la Lliga al cap de només uns dies d'una nova desfeta europea deixi passar aquesta oportunitat com l'ha deixat de passar avui al Barça. Poder és fàcil d'entendre, perquè aquest Barça no dona per més i no permet ni autoenganyar-te. Si el Barça hagués guanyat avui, s'hauria quedat a 6 punts de l'Atlètic de Madrid i ens hagués permès viure una il·lusió que és probable que no hagués arribat enlloc, però que ens hauria distret uns dies. Amb aquest Barça, però, ni això. No ens podem ni autoenganyar. Compte perquè el PSG acaba de perdre a casa contra el Mònaco 0-2. I si no fos pel partit que ha fet avui el Barça, encara alguns ens emocionarien, però no val la pena. Aquest diumenge ens deixa una nova decepció del Barça, l'enèsima, de les més tristes, potser, el dia que primera també s'han jugat l'Atlètic de Bilbao 1, Villarreal 1, acaba de finalitzar Sant Mamés, l'Osca 3, Granada 2, ha remuntat l'Osca, i la Reial Societat 4, a la vez 0, ha golejat l'equip d'Imanol, que ho necessitava. La classificació la recordarem perquè som un programa de servei. L'Atlètic de Madrid és líder amb 3 punts més que el Madrid, però un partit menys, i amb 8 punts més que el Barça i els mateixos partits jugats. Si demà el Sevilla guanya el camp de l'Osasuna, el Barça acabarà la jornada en la quarta posició. A segona, el Girona ha guanyat 2-1 al Castelló i queda a menys punts del play-off. L'Espanyol va guanyar ahir el Sabadell, el derbi continua segon a 2 punts del Mallorca i amb 3 més que l'Almeria. Avui el Mallorca ha guanyat l'Almeria i el Mallorca és líder. El diumenge, que confirma que Novak Djokovic és Mister Austràlia, ha guanyat el seu 9è Open d'Austràlia després d'imposar-se a la final Medvedev en 3 sets. Ningú no ha guanyat tantes vegades mai a Austràlia com Djokovic. 18è Gran Slam del Serbi, a 2 de Federer i a 2 de Nadal. El torneig femení ja sabeu que el va guanyar Naomi Osaka. Tot això el dia que tancarem el club parlant amb un heroi, amb majúscules. Un heroi que s'ha passat 97 dies sol enmig dels oceans. Imagineu-vos quina calma per estar sol, no pas per la quietud dels oceans. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Mitjanit, cada diumenge a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, edició del 21 de febrer de 2021, el dia que el City ha guanyat el camp de l'Arsenal 0-1, 18a victòria consecutiva del City, que és líder a la Premier, amb 10 punts d'avantatge sobre el United i el Leicester. El Liverpool, que ahir va tornar a perdre, és a 19 punts del City, amb els mateixos partits, eh? L'Inter s'ha endut el derbi de Milà 0-3 contra el Milan. L'Inter ara té 4 punts més que el Milan i és líder al Calcio. Ha estat un diumenge interessant a les lligues europees, amb aquesta derrota a última hora del PSG, 0-2 a casa contra el Mònaco. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha guanyat el Promete per 91-55 i a la Sobal, 20a victòria del Barça en 20 jornades, 20-20. Avui al Palau el Barça ha guanyat 36-27 al Logroño, que és dels difícils. El Granollers va perdre ahir a Puente Genil, però va tercer a la Sobal, que està molt bé. Passarem l'última hora de la setmana en bona companyia, amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Quantes victòries consecutives del City has dit abans?
18.
Ho he dit jo, però vaja, 18. Favorit ara mateix per guanyar la Champions, ja no la Premier, que la té molt ben encarada. La Champions...
A dia d'avui, favorit número 1. Tot i que això és molt llarg. Però jo altres anys que la gent el dona per favorit i jo no, aquest any el veig amb un nivell, està guanyant els partits amb una suficiència i a més no contra qualsevol equip. Una setmana contra el Tottenham, dimecres contra l'Everton, avui contra l'Arsenal. Per mi és indiscutiblement el número 1 favorit.
Ricard Torquemada, hi estàs d'acord?
Si jugués la final demà, sí, però no es juga demà.
Bona nit, Ricard.
Bona nit.
També serem amb la Sònia Gelmà. Sònia, tot bé?
Hola, bona nit.
I amb el Jordi Costa.
Dintre del bé que es pot estar,
sí,
no?
Sí, avui no és el millor dia, però vaja, hem de superar aquestes frustracions a les que ja ens ha acostumat el Barça.
Molt bé, Xavi.
Que sí? Jordi Costa, com estàs tu?
Bé.
Ja se't veu.
Saps què passa? Que després del partit estava pensant que, a part de que jugar a les dues és un drama,
nefast.
És terrible perquè el dia es fa etern. Sí, tens massa llarg, hores per pensar en el desastre. Si és a les 9, a les 12 és dormint i llestos.
M'ha fet més mal que el Mònaco guanyi 0-2 al Parc dels Prínceps gairebé que l'empat del Cádiz, tu. 10 titulars del Camp Nou. 10 titulars del Camp Nou. Han perdut 0-2 a casa contra el Mònaco.
Amb un molt mal partit. Jo no l'he pogut seguir, però el Damià Aguilar el tenia dalt.
Queden tercers despenjats sí, sí. De l'Olimpí de Lió i de l'Illa.
0-2 també es pogut ser 0-3, perquè el Mònaco ha fallat un gol claríssim a porta buida.
Tortura.
I avui ha jugat, el Ricard, que el deu haver vist, avui ha jugat el bessó d'en Mbappé, no? Perquè jo he vist una estoneta i, vaja, és que no tocava pilota.
Mira,
i quan tocava
Mbappé,
s'equivocava.
Que és tan irregular com Dembélé. Puja la música i comencem. Que el Barça empatat a un contra el Cádiz al Camp Nou en una ensopegada que pocs esperàvem. Que el PSG també dona la sorpresa, perd 0-2 contra el Mònaco, que sembla un altre equip avui, el PSG, i un altre jugador, Mbappé. Que el City no para de guanyar i són 18 victòries consecutives. Amb tot això i algunes coses més farem al Club de la Mitjanit d'avui. Per començar, com esteu passades unes hores de la desfeta? Han passat 7 hores després del final del partit del Camp Nou, del gol del Cádiz, de l'empat, de l'enèsima decepció. Com ho esteu vivint, Uri? Comença tu.
Jo decepcionat, però pel resultat. Jo el partit d'avui més o menys me l'esperava. Divendres vaig veure el programa 11 de TV3 que van fer un reportatge sobre els partits post-desfetes europees del Barça.
Sí.
I recordo que havien fet 4 partits, eren 4 victòries per la mínima, sí. Recordo una contra el Leganés amb un gol de Messi a l'últim minut.
Això és
penal.
Després del 4-0 contra el PSG.
Sí. Jo vull partir contra el Cádiz, que per mi és el pitjor equip de la categoria, a les 2 de la tarda, pos 1-4 contra el PSG. I jo un bon partit avui no me l'esperava. Ara, m'esperava que, tal com anava el partit, 1-0, hagués acabat així. I al final el que comptava avui era guanyar per mantenir-se a 6 punts de l'Eri de Madrid i mantenir les opcions de guanyar la Lliga. Clar, amb aquest empat que tornes a quedar a 8 i la decepció és molt gran. Ja sé que la imatge de l'equip ha sigut molt fluixa, però per mi la gran decepció és el resultat.
Ricard, no seràs tan massoca com per haver revisat el partit aquesta mateixa tarda.
Encara no. Avui he vist una mica de lits de Bielsa per aixecar l'ànim.
Ah.
Però jo, mira, a mi t'he de dir que una mica la línia Koeman, a mi m'ha fet més mal això d'avui que el que va passar dimarts. És que jo, que sóc molt comprensiu amb l'equip i amb el nivell de l'equip, crec que hi ha dies en què no es pot fallar. O sigui, avui era un dia termòmetre i l'Oriol parla dels anys anteriors i és veritat, però és que no podem tornar a passar el que van passar anys anteriors perquè aquest any representa que estem començant una altra cosa. Per tant, podem tenir altres errors, podem no guanyar un equip gran perquè no tenim nivell, perquè som a l'inici. L'arbre diríem que està arrelant. El que no pot passar és que li passi el mateix com quan l'arbre no arrelava, sinó que estava gairebé podrit i estava desencaixant. No, o sigui, avui era un dia que això no podia passar. O sigui, no podia passar, podies encallar-te en atac. No podia passar que un partit fos d'un diagnòstic tan fàcil, que el Cádiz tingués una manera de fer-te mal. Una. Que tothom sabia que era els últims 10 minuts, els últims 5, els últims 2. Una. I que amb una manera de fer-te mal et faci mal. No, això no s'ho pot perdonar l'equip. Jo crec que es pot perdonar no guanyar cap títol, que es pot perdonar, insisteixo, estavellar-te contra les teves limitacions contra els equips grans, es pot perdonar que sigui un equip irregular, el que no es pot perdonar és que passi això, perquè és que això no és una qüestió d'aptitud, és una qüestió d'actitud, però no d'actitud perquè no hagin estat o s'hagin deixat anar, sinó perquè a la vida i a l'esport hi ha dies on l'actitud competitiva, la predisposició, l'atenció i la concentració han de resoldre situacions, i si aquest equip vol créixer i vol començar a caminar, un pecat com el d'avui no se'l pot permetre, de cap manera. Per mi avui és un dia
de marxa enrere.
Sònia, tu ahir, després de la derrota de l'Atlètic de Madrid a casa contra el Llevant, pensaves que hi havia lliga. Avui, després del que ha passat al Camp Nou, encara ho penses?
Jo no, a veure, jo continuava convençuda que l'Atlético guanyaria aquesta lliga, però sí que creia que com a mínim hi posarien emoció, i és evident que per posar-hi emoció has de guanyar el Cádiz i has de guanyar l'Elx. Jo ja, mira, et diré més, pensava que li quedava és a dir, que obriríem les opcions fins que la setmana que ve juguessis contra el Sevilla.
Sí, són 7 dies, no?
Però, com a mínim, exacte, eren 7 dies i que podies fins i tot tornar a autoenganyar-te i dir-te, bé, les hores prèvies al Sánchez Pizjuán, i dir, bueno, si el Barça avui guanya, doncs ja la cosa semblarà una altra cosa. Però és que no ens han donat ni aquest marge ni aquesta setmana. Jo crec que tu has de fer que l'Atlético guanyi la Lliga, però no regalar-li, és que ni tan sols...
No, és que la Lliga s'ha obert pel Madrid.
S'ha obert pel Madrid, exacte. És a dir, i el Madrid, pel que fa al Barça, directament... li posa les coses fàcils a l'Atlético, que és el que
bé,
no es pot
com,
perdonar.
El Barça, el primer equip gran que guanyarà serà l'Atlético al Camp Nou
per posar-li la Lliga més...
Per obrir-la al Madrid,
però,
no? Això pot passar.
Però pel Barça hi ha Lliga, eh? O sigui, fa un mes estàvem a 13 punts, que eren 5 partits, ara estàs a 8, que són 3 partits i empaten 15.
Aquest és un anàlisi fred amb els números, però venint del que s'ha viscut avui al Camp Nou, quan... sí, no és que t'hagis empatat, però el Cádiz t'empata pràcticament sense mirar d'empatar-te.
I el líder et suma un punt de 6 contra el Llevant.
Sí, sí.
Però venies, el que passa és que venies de 7 victòries consecutives i d'alguna manera t'havies guanyat aquest dret a la mínima il·lusió. I sembla que hagis estat remant per no res, perquè quan arriba el moment, aleshores passa això d'avui. Jo en això estic d'acord amb el Ricard, que és més dura la derrota d'avui que la del dimarts, perquè tu el dimarts perds amb un equip que és superior a tu, i que ho veiem tots durant tot el partit, i avui t'arriba el 88 a l'empat. No és una derrota, però és com una derrota. I a més és que, com que plou sobre mullat, és la segona patacada de la setmana, i jo crec que dimarts hi havia més decepció i avui hi ha més indignació, perquè avui, això d'avui, efectivament, és que no et pot passar.
Jordi, com ho has viscut, Jordi Costa?
Jo no m'esperava gens això del resultat d'avui, però a diferència del que explica l'Oriol, per exemple, per mi la segona part, no la primera, la primera sí que van als paràmetres que jo m'havia imaginat, un partit trabat, amb pocs espais, però que el Barça, jo crec que la primera part ha interpretat raonablement bé dins del que és aquest equip. El que a mi em sembla intolerable és la segona part, perquè la segona part el Barça l'ha jugat a... ja hem fet el que havíem de fer, aquests tios no en foten un gol... ni que ens apartem. I la segona part és de ritme de solters contra casats. I com que... A més, és més dolorós si has estat escoltant la TDT i no t'estic fent un anti-anunci, Ricard, però és que ho estàveu avisant. I llavors, quan ho veus venir, dius, doncs t'emprenyes. I a més, jo crec que no hi ha gaire dubtes, perquè Koeman, bé, ha fet el discurs que més o menys podia fer per no cremar-ho tot, però Jordi Alba, que és un tio que veu bons partits quan són desastres, avui ha dit que és intolerable i que és culpa dels jugadors. Per tant, jo crec que no... Crec que el que diu Alba és el que pensa en el vestidor. Llàstima que se n'han adonat un quart d'hora tard. Se n'han adonat quan ja s'havia acabat el partit, però jo crec que no cal donar gaires voltes a això d'avui. Perdó, és una cagada imperdonable. Crec que li han preguntat així a Koeman a la roda de premsa i li ha dit que no. Jo crec que això d'avui, d'acord amb la línia de la resta, és molt més imperdonable que te'n faci 4 al Paris Saint-Germain. Jo ho veig així
avui
perquè...
Avui pitjor que els 4 del PSG.
No, bé, el partit no sé si ha estat pitjor, perquè l'altre dia...
No, però com t'ha caigut? Pitjor sí, avui que el dimarts?
Sí, jo crec que sí, perquè jo ho he comentat uns quants cops aquesta temporada. Aquest equip li falta de tot i jo poques vegades aquesta temporada l'he pogut acusar de desídia. Ha fet errors monstruosos regalant gols, partits terribles de jugar a futbol malament.
Avui s'ha conformat amb l'1-0.
Correcte.
Pensant que ja en tenia prou i que sumaria 3 punts i s'ha trobat amb un accident provocat per un conductor suïcida com l'Anglès, que ha tornat a aparèixer
una
altra vegada.
Ara diré una cosa, Xavi. Jo he vist després del partit les xarxes que s'han... han matxacat molt a l'Englet. És un fallo de l'Englet.
Home, evidentment.
Però la culpa però això, és de tots.
Però, sí, home, clar, és el partit del Barça és col·lectiu, però, sí, però és la jugada que provoca l'empat...
Correcte.
Però això, és de Clement l'Englet, i no és la primera, i és irresponsable l'acció, i ja està, és un error.
I quan és reiterat, això ja comença a deixar de ser accident.
Això és com si tota la premsa de Cádiz, el Barça guanya avui 1-0, i estigués matxacant el pobre defensa del Cádiz que li ha fet el
pedal
de Pedri.
No, jo no m'aixeco ningú. Jo intento...
és una errada, però...
Intento descriure la jugada clau perquè el Cádiz hagi acabat empatant, perquè han tingut una ocasió després de l'1-0 molt, sí, molt clara.
També poden ser errades claus.
I aquesta és que no era ni una acció elaborada, sí, una penjadeta a l'àrea on l'Englet
també poden ser errades claus tots els gols que feien els davanters.
Sí, home, sí, Uri, però sí, sense l'acció de l'Englet és difícil que el Cádiz hagi empatat. Avui teníem previst... Avui farem enquesta, no l'habitual, perquè és dolorós ara plantejar quines opcions té el Barça de guanyar la Lliga de 0 a 10, però sí que us volia fer dues preguntes ràpides. La primera ja pràcticament l'heu respost tots. Si el partit d'avui era més decebedor que el de dimarts contra el PSG. El Ricard ha dit que sí?
Sí.
El Jordi Costa ha dit que sí?
Jo també he dit que sí.
La Sònia també ha dit que sí i ens falta l'Oriol.
De sábado, sí.
També més de sábado avui però, que el dimarts.
Et dic una cosa, dolorós? No. Jo crec que si tu preguntes aquí i fas una enquesta entre tota la gent del Barça, molt més dolorós el del Paris Saint-Germain. Perquè la gent afrontava el partit amb una il·lusió que... Molt més que jo crec que la del partit d'avui.
Però la il·lusió d'avui, Oriol, era bastant més assequible que la
de dimarts. Sí, més realista, no?
Però la gent esperava el partit de Paris Saint-Germain amb moltes ganes, després de la bona ratxa del Barça, de la millora en el joc, i en 1-4 va ser una gerra d'aigua freda, per mi molt més gran que la d'avui.
Segona pregunta que us volia llançar. És de sí o no, també. Creieu que en algun moment del que queda de Lliga hi haurà alguna jornada on el Barça, la seva gent, jugadors, tècnics, aficionats, tothom, en general, pugui tornar a il·lusionar-se en guanyar el títol?
Sí.
On situem el topall de punts per il·lusionar-nos?
Bé, com una situació com la d'avui, com la d'aquesta jornada.
Jo crec que no.
És que no sé si el Barça recuperarà el ritme. El barcelonista,
perdona, Sònia, és l'únic home capaç d'entrebancar-se 14-20 vegades a la mateixa pedra. O sigui, no tingueu cap mena de dubte amb que això passarà amb més o menys fe, eh?
D'aquí 15 dies ja derri madrileny. L'afrontarem i el tot gira.
La clau és si guanya de Sevilla.
Sí, és que el meu dubte, més enllà de si guanyen o no a Sevilla dissabte, el meu dubte és si aquest equip no baixarà els braços. I no els ha baixat en aquest mes de gener, per exemple, però
jo això no ho toleraria,
Tu viure aquestes hores d'il·lusió, creus que les tornaràs a viure en el que queda de temporada? Pensant en la Lliga, Sònia?
No ho crec.
No ho creus. No ho crec. 2-2. El Ricard Torquemada sí, l'Oriol Domènech sí, que som tios positius, el Jordi Costa no i la Sònia tampoc, que treballa massa hores junts.
En la línia del que deia el Ricard, els últims 10 dies són terribles i fins i tot diria que potser hem de revisar si el problema el tenim a fora i no a dins. És a dir, ells a dins en tenen un de molt gruixut i no sé on és la solució, però arriba l'eliminatòria de Copa contra el Sevilla. Aquest és el títol, i això ho diu fins i tot Koeman, aquest és el títol que el Barça té més a prop. Pam, 2-0. Al cap de 7 dies arriba el PSG, que el dia del sorteig no durava un ral per eliminar-lo, i el dilluns, tots plegats, fins i tot els més pessimistes, veiem opcions molt raonables d'eliminar el PSG. Pam, 1-4. I ahir et posen, no la Lliga, però competir la Lliga en safata. Pam, 1-1 amb el Cádiz.
Sí, sí.
Vull dir, que l'equip s'ho ha de fer mirar i nosaltres potser també hem de revisar la capacitat de confiar en aquest equip. Home, aquest equip dona pel que dona.
Veníem de 7 victòries consecutives.
Jo confio que dimecres guanyin a l'Elx.
No, si jo avui al descans he sumat els 6 punts ja.
Escolta'm, recuperem el que ha dit Koeman. Marta Carreras, bona nit.
Bona nit.
Què ha dit Koeman després del partit? Per la gent que no hagi estat tan pendent del partit i del post a la TDT.
Doncs mira, jo crec que connecta molt bé amb tot el que estàveu dient ara i amb tot el que la gent ha pogut sentir a casa. D'entrada, que no esperava perdre contra el Cádiz, que han desaprofitat una gran oportunitat després de la derrota de l'Atlético d'ahir i que és impropi d'un equip com el Barça deixar-se 5 punts de 6 en joc contra el Cádiz. De les coses que més li han molestat ha estat la incapacitat de l'equip per marcar el segon gol, tot i que, a més, no ha volgut entrar en assenyalar cap jugador en una primera instància. A l'última pregunta sí que ha acabat dient que repassaran què ha passat amb l'acció del penal. Així que a mi m'ha fet pinta que li tocarà el crostó a l'Anglet, que, com dèieu, és un protagonista habitual d'aquest tipus de jugades de l'àrea. Un Koeman que ja a la segona part, ho anàvem explicant a la TDT, se'l veia empipat, queixós, lamentant-se d'accions desaprofitades contínuament i que en acabar el partit, en sala de premsa, ha admès el que ara també posàveu en debat, que l'empat d'avui l'ha tocat molt, tant o més, fins i tot ha arribat a dir, que la derrota de dimarts contra el PSG.
Un partido que controlamos sin ningún problema nos deja escapar dos puntos. Y sí es verdad que en los dos partidos contra ellos nos dejamos de escapar cinco puntos. Y esto no puede ser. Por no sentenciar el partido y dejar escapar una vez más dos puntos donde no pudimos dejar escapar, por eso estamos decepcionados. Claro que estoy muy, muy decepcionado. Puede ser más todavía que último martes.
A veure què ha passat dimecres a les 7, Barça-Elx, partit pendent de la primera jornada. Marta, encara sense Araujo, eh?
A veure, a no ser que tingui millors sensacions, la idea amb la que treballen els metges és el partit de Sevilla. Per tant, en principi no estava previst pel de l'Elx, però si tingués bones sensacions tampoc m'atreviria a descartar-lo del tot.
Després del que hem vist avui, que s'infiltri.
No, no, i t'anava a dir...
No es pot, Jordi.
No, no cal que s'infiltri, però tampoc cal que recuperi ritme de competició. O sigui...
que no n'hi ha, no?
Els protocols que se saltin...
ja se'ls ha saltat Piqué, doncs que se'ls salti algú més jove.
El pobre Koeman, que volia un central esquerrà i un dretà, el veig jugant 3 mesos amb dos centrals dretans, però vaja.
Home, sí.
Jordi, explico això de que no s'infiltra. L'últim que hem pogut saber de la lesió d'Araujo és que el tipus d'esquins que té... Si s'infiltrés, que és una sindesmosi, no? És Ricard, el nom?
Sí, senyora, molt
que
bé.
Ho vam comentar, és que sí. Costa aquest nom. Doncs podria fer un efecte rebot, un efecte que no fes que se cicatritzés prou bé a la llarga i, per tant, han decidit que no volen infiltrar.
Gràcies, Marta.
Bona nit.
A veure com ho veuen a Cádiz. Ens escolta, ens espera un dels jugadors que avui ha jugat al Camp Nou. Abans de jugar al Cádiz va jugar... A Catalunya, el Llagostera, a l'Olot i al Barça B. El Dani Badia, que controla moltíssim la segona B, ja deu saber qui és. Alberto Pereira, bona nit.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
A Cádiz, ja?
También.
Sou a Cádiz. Habéis vuelto rápido.
Ahora con el tema del COVID, pues los aviones son charter y pues es ducharte, ir para el aeropuerto y coger el avión de vuelta, más rápido todo.
Ducha al hotel.
No, hoy fue en el estadio, porque como ya nos pillaba de camino para el aeropuerto, pues fue en el estadio.
¿El guión del partido ha sido muy parecido al que os había planteado Álvaro, el entrenador? ¿Ha sido parecido a lo que ha pasado después?
Sí, justo a lo que veníamos, ¿no? A estar replegaditos, juntitos, a defender muy bien y a intentar meter las que tuviésemos arriba, que han sido pocas. Y al final, pues con el penalti hemos tenido la suerte de empatar y nos ha servido para puntuar.
¿Hasta qué minuto os pedía Álvaro Cervera que mantuvieseis la calma y os dedicarais más a defender que no a buscar el empate? ¿Minuto 80?
Bueno, yo creo que hemos estado igual más o menos todo el partido, ¿no? Incluso al final yo creo que la ocasión más clara nuestra ha sido la primera parte.
Sí.
Y bueno, yo creo que ha sido... Hemos estado todo el partido, ¿no? Había un minuto que, por ejemplo, que íbamos perdiendo y hemos dicho, no, vamos a ataque, no. Al final hemos defendido que lo principal era que no nos metiera el segundo y bueno, luego hemos tenido la suerte.
Sobrinos ha dicho que era penalti.
Yo estaba en la grada ya que me cambiaron, pero sí, yo creo que fue un penalti, claro, ¿no? Que llega, pues igual que parecido al suyo, parecido al que le hemos hecho a ellos, que tocan el balón un poco y le dan un toque.
Le habéis ganado al Barça y habéis empatado en el Camp Nou. La victoria fue en el Carranza, en la misma temporada. ¿Cómo se lo explica Alberto Perea?
Pues bueno, es lo que he dicho antes, que son cosas que no pasan todos los días ni todas las temporadas, ¿no? Por ejemplo, al Barça ganarle allí en nuestro campo y ahora en su campo pues empatarle, ¿no? Creo que son cosas muy difíciles que vamos consiguiendo y pues nada, orgulloso de todo el equipo, de todo el trabajo que llevamos y así que aún queda lo más duro para nosotros.
¿Te has encontrado algún conocido, algún viejo amigo de tu época en el Barça B?
No, sí que alguna vez que he entrado con ellos, con Busquets y Jordi Alba es con los que más he hablado y la verdad que son increíbles y muy simpáticos. Sobre todo Busi, he hablado algo más y muy contento del trato que me dan.
Hoy también, ¿eh? Hoy también nos habéis saludado.
Sí, sí, hoy también, sí, la verdad que sí, muy bien, muy bien. Yo me llevaba muy bien con el padre Busi, que estaba con los porteros cuando estaba en el filial.
Ah, claro.
Y es súper súper buen tío y campechano el padre también.
¿Los has visto bajos de ánimo?
No, bueno, lo único que los he notado pues al terminar el partido, ¿no? Un poquito pues con la rabia de que les hemos empatado terminando el partido, que es lo más normal del mundo, ¿no? Pero no los he notado desanimado durante el partido y eso.
¿Os esperáis un Barça, por eso, más peligroso después de haber perdido contra el PSG?
Bueno, sabemos que le pasó contra el PSG, que fue una derrota muy dura y bueno, pues sabíamos que iban a apretar para borrar un poquito el partido ese y bueno, pero al final hemos sido muy, muy pesados, no les hemos concedido muchas ocasiones y hemos tenido la suerte de empatar y eso.
Oye, una última curiosidad, ¿tuviste jugar a tu entrenador?
No lo he visto, sí que es verdad que me he puesto vídeos y sí, lo vi con el Valencia varios vídeos y la verdad que tenía muchas cosas.
Era muy fino y sorprende, bueno, cada uno puede elegir el fútbol que más le guste o que más le convenga, pero sorprende que un jugador que era tan fino, de tanta calidad, yo creo que Cruyff lo quiso fichar para el Dream Team del Barça, después sea tan pragmático.
Sí, esta pregunta se la hará mucha gente, ¿no? Que un jugador con calidad, con dribbling y
con
clase, pues que luego se ponga de entrador y meta a su equipo, o sea, la primera cosa importante el defender y estar juntos, ¿sabes? Pero bueno, al final cada uno elige sus tácticas y hay que respetar y ya está.
Nos va mal, ¿eh?
No, por eso no nos va mal. Yo llevo 4 años aquí, 2 playoffs y el año pasado el ascenso y bueno, a seguir peleando que nos están dando nuestros frutos.
Oye, ¿el viento molestaba hoy jugando en el Camp Nou?
Bueno, ha ido por racha, al final no, sí que es verdad que los pases por arriba y en algún tiro pues se nota, pero bueno, ahí en Cádiz sopla el levante bastantes veces y más o menos no nos acostumbramos un poquito.
Habéis cambiado de campo, habéis ganado el sorteo y habéis cambiado de campo, ¿sabes por qué?
No, creo que fue Leo, no sé seguro, pero creo que fue Leo que ganó y cambió de campo.
Ahí va, pues esto sí que es una sorpresa porque es histórico que el Barça ataque siempre primero en el Gol Sud.
Sí, pues entonces no me hagan mucho caso, pero yo creo que sí. O Garri, no sé. Ahora me haces dudar, si dices que es histórico, seguramente.
Ya lo investigaremos porque nos has dado una noticia y a ver si la podemos confirmar, pero es muy extraño, la verdad, y nos sorprende, pero bueno.
Pues entonces, luego me lo confirmas por WhatsApp y eso.
Investigaremos, Alberto. Muchas gracias, vale. A descansar. Gracias, y suerte para lo que queda de temporada. ¿Tenéis que jugar contra el Atlético de Madrid? ¿Tenéis pendiente algún partido contra el Atleti?
No, ya.
Ya perdisteis, ¿no? Hace 2 semanas.
Sí. Sí.
Pero dices los dos y de goleada, vaya. Bueno, no pude rascar puntos.
Perdimos 4-2, pero tuvimos opciones.
El cuarto fue hacia el final, ya lo recuerdo. Alberto Perea, muchas gracias.
Gracias a vosotros, gracias.
Us ha sorprès tant com a mi això que explica l'Alberto Perea que ha estat Messi qui ha demanat el canvi de camp?
Bé, potser pel vent, no?
Potser sí.
Jo crec que si és així, a mi em sorprèn en positiu.
Com a mínim hi ha un plantejament previ.
Clar,
no?
Vol dir que algú es replanteja la inèrcia, no? Però, i diu, escolta...
T'ha dit que era lateral?
Albert? Sí, però bé, quan fas escalfament, a vegades aquestes ratxes potser molestaven al porter. Normalment, quan fas sorteig de camp, li preguntes al porter quin camp vol, no?
Com però això ho sabrem fàcil, perquè és qüestió de revisar qui ha posat la pilota en joc, no?
Tens raó.
Jo demà donaré l'exclusiva al Tot Costa que revisaré el partit.
Mira, quedant pendents i molt atents, demà obriràs amb això, Jordi i Sònia, obriré-ho amb això.
Per descomptat, demà tampoc hi havia gran cosa.
Sí, exacte.
Ara pararem un moment per la publicitat del Club de la Mitjanit. Ens queden moltes coses encara. Per exemple, buscar-li raons a Koeman, que és l'entrenador i també deu tenir alguna cosa a veure amb el que està passant.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit...
A casa tinc formigues...
Al Club de la Mitjanit...
Vaig trobar-les un matí...
A Catalunya Ràdio...
Sobre el marbre de la cuina... I cap producte les ha fet fugir...
Bona nit. En el sorteig del Supersou cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
El 65.541, 65541, de la sèrie 4, 004.
I també 4 números i sèries més han obtingut cada un supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Aquest diumenge a l'Ofici de Viure parlarem de persones tòxiques a la feina.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
Què podem fer quan creiem que algun dels nostres companys o companyes té actituds tòxiques envers nosaltres? En parlarem amb Assumpció Salat, Tati Cortés i Tomàs Navarro.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge en parlem a la mitjanit a l'Ofici de Viure.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge a les 11 de la nit amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada, el Jordi Costa. Ara hi afegirem més gent. Aquesta cançó que sona es diu Here She Comes Now. És habitual al club i és una versió de Nirvana d'un tema d'un grup que es deia Velvet Underground, que era la banda històrica de Lou Reed. Un record per al Víctor, que és un oient que li agrada molt aquesta cançó, com a mínim la coneix, no li agradava tant que es posés per sobre de les coses tan interessants que diuen els col·laboradors del club, com per exemple l'Àlex Dalmas. Àlex, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Abans de començar a parlar amb l'Àlex Dalmas, el Sergi Andreu t'ha tret l'exclusiva, Ricard Torquemada, perquè ha trobat que...
Ara ho acabo de veure.
L'escada inicial la fa el Barça, sí, que ha guanyat el sorteig al Cádiz.
Sí, sí, ara ho he vist i... I ho tenia guardat, també.
Sí, que el Perea, l'Alberto Perea, ara li mirem per WhatsApp, que no tenia...
Ha sido Garri, doncs.
Garri és Garrido, no?
Sí.
Molt bé. Escolta'm, Àlex, com estàs? Tens alguna explicació pel que ha passat avui al partit del Barça?
Home, és difícil, no? Portem una setmana que déu-n'hi-do. Mira, jo crec que és molt difícil deslligar el pla futbolístic del pla mental, i més aquesta setmana, no? Jo crec que és un equip que a mi m'ha sorprès la posta en escena tant d'avui com del dia del Paris Saint-Germain, perquè crec que era un equip que estava millorant coses i de cop és com si hagués fet dos o tres passes endarrere. Crec que és un equip que juga millor quan no té res a perdre que quan té coses a perdre, no? I que per tant es veu coses a guanyar. I per això li dono importància al tema mental. Dit això, i a la teva pregunta sobre el tema futbolístic, també hi ha hagut raons futbolístiques. Avui el Barça ha fet 880 passades, 501 a l'últim terç, ha provat 26 regats, i tot i així només ha pogut fer 4 xuts a porteria i un és el penal. Quan passa això vol dir que s'ha atacat malament. I ha fet diverses coses malament.
Així és fàcil atacar bé contra un equip que defensa amb 9 jugadors i el porter pràcticament a l'interior de l'àrea o a la frontal de l'àrea?
No és fàcil, és el més difícil que hi ha en el futbol, però tot i així, el que tu no pots fer és fallar amb temes de concepte, no? Que hem parlat moltes vegades. És a dir, avui el Barça, primer de tot, jo crec que ha tingut una circulació de pilota baixa o una circulació insuficient per tenir un rival tan replegat, perquè et permetia molt poca pressió al mig del camp i no circular ràpid. Després ja sabeu que sóc molt pesat amb el tema de l'amplitud. Crec que per l'esquerra, amb l'opció de lateral, avui no hi havia espai com perquè Jordi Alba et fes la sorpresa i per tant ha estat improductiva. Per la banda dreta, que sí, hi havia arguments amb Dembélé, crec que Dembélé i Dest han trepitjat massa vegades les mateixes zones i per tant aquí no s'ha fet perill. També crec que Dembélé ha escollit malament el costat de sortida i sempre ha anat constantment cap a dins. I després que el Barça ha tornat endarrere aquestes dues passes perquè ha atacat molt pel mig, cosa que feia alguns partits que no ho havia fet. I quan ho ha fet sense bascular abans. És a dir, quan tu mous a una defensa i la mous de banda a banda, pots intentar entrar pel mig. El que no pots fer és, d'entrada, intentar entrar pel mig. I això avui el Barça ho ha fet moltes vegades. Si a això li sumem la falta de finalització en les poques que has creat i les errades defensives individuals, doncs podríem trobar-ho per aquí.
La errada defensiva individual de Clement Lenglet, que sembla que sigui molt d'un bé, però és que no és la primera i vaja, jo si m'hi posés jo faria el ridícul, no faria el que fa Lenglet, però és que són molts errors que estan costant punts i partits. sense buscar altres rivals, a Cádiz, entre un mal servei de banda d'Alba, un no control de l'Anglès i una acció poc contundent de Ter Stegen, et van fer el 2-1. Àlex, tu també has detectat diferència entre la primera i la segona part, que comentava el Costa?
Poca cosa. Jo crec que els problemes per l'atac han sigut bastant generalitzats. Bastant generalitzat, sí. Jo he vist poca diferència. En qualsevol cas, crec que serien detalls que no han influït. Crec que el problema principal és que normalment en futbol, quan ataques malament, defenses malament, i a l'inversa. Crec que el Barça no s'ha trobat en cap moment del partit, eh?
L'11 de Koeman, com l'interpretes? Buscava que els 11 de París del PSG d'alguna manera redimissin i traiessin el millor d'ells mateixos per guanyar un partit que era important guanyar?
Sí, jo llegeixo un clau d'aquesta. Jo hi ha hagut molts 11 en què hagués fet coses diferents que Koeman, eh? Jo avui no li retrec res. Hi havia dues maneres de fer o d'encarar l'11 d'avui, que era fer cares noves o revolució, per dir-ho d'alguna manera, o fer sortir els 11 mateixos, no? Crec que els futbolistes, això, o els 11 que van sortir el dia del Paris Saint-Germain, ho han agraït, però la posta en escena ha estat, diguéssim, que no ha estat bona. Després, nosaltres analitzem els 11 quan hi ha hagut el resultat, que és el més fàcil que hi ha, no? Però jo, d'entrada, jo crec que aquí no... Repeteixo, eh? Hi ha hagut molts 11 en què hagués fet coses diferents, però avui jo no li retrec res.
Tots teniu aquesta visió del que ha fet Koeman, aquesta sensibilitat amb Koeman, m'atreviria a dir?
Respecte a l'11, jo sí. Estic molt d'acord amb el Dalmas. És que Koeman el que ha pensat, més enllà que pugui haver pensat que els 11 que van perdre amb el PSG devien tenir l'oportunitat o no de redimir-se, per Koeman aquest partit era bàsic i ha posat el seu millor 11, igual que va fer dimarts. No sé si a partir de la setmana vinent aquest continuarà sent el seu millor 11, però trobo del tot lògic que si li dones importància a aquest partit facis jugar el que creguis que són els teus millors 11. Els teus millors 11 jugadors.
Jordi.
Jo ja estic d'acord, ja ho he comentat a la tarda. És a dir, interpretat en clau de vaig a reforçar el que vam veure dimarts, és evident que no, i jo tampoc ho he volgut interpretar com un... Us dono una oportunitat perquè us refeu. Però és que, honradament, és que mires a la banqueta i jo no em veig capaç de dir, no, home, clar, això avui amb Trincao per Dembélé i amb Pjanic per Busquets hagués anat molt millor. Jo, honradament, ja sé que hi ha jugadors, i gairebé diria que la meitat de l'11 d'avui suspèn, però és que no estic gens segur i per això avalo avui la posició de Koeman que amb altres jugadors hagués anat millor, perquè és que entre Braithwaite i tornes a refermar que no té nivell per jugar al Barça, entre Trincao i no canvia res respecte a l'entrada, i no els estic culpant personalment amb ells perquè la dinàmica ja no era bona, però sí que veus que no canvien el decorat, per tant, pensar que amb un altre 11 la cosa hauria anat diferent, a mi se'm fa difícil.
Tu vas amb aquesta línia, Ricard? A la prèvia del partit a la TDT ja apuntaves que entenies la decisió de Koeman molt a l'estil Cruyff, això ho apuntava el Bernat Soler, però que posava la pressió sobre els 11 titulars per tirar endavant aquest partit. A l'Oriol Domènech no l'hem sentit en aquest sentit.
No, a mi em sorprèn des del punt de vista que ara venen dos partits molt assequibles, que era el d'avui del Cádiz i el de l'Elx, i després torna a venir un altre calendari dur, amb el doble enfrontament de Sevilla, de Lliga i de Copa, després torna la tornada amb el PSG, i el que entendria jo és pues, avui donar descans a un parell o tres de jugadors i el dia de l'Elx pues, donar un parell de tres més de descansos. Això seria la meva lògica, però no sé qual de Ronald Koeman.
A veure, futur, quins jugadors creieu que han de ser suplents de manera immediata? Ricard. Tens algun veredicte sobre això?
Jo crec que l'Anglet, crec que jo faria Griezmann, clarament.
Griezmann abans que Dembélé, eh?
I amb Dembélé tindria algun dubte si també hauria de deixar algun espai per donar l'oportunitat a Trincao. És un moment en què s'ha d'obrir l'equip, s'han de buscar alternatives, s'han de buscar estímuls. Els jugadors que han tingut l'oportunitat i no l'han aprovat han de saber regirar-se però no podem entrar, jo crec que de manera, ho dic de manera contundent, en una sensació és que aquests són els 11 i que juguin els 11. No, no, és que queda molta temporada, i els que vulguin estar a l'11 que s'ho treballin, com s'ho havia treballat Dembélé anteriorment i com fins i tot s'ho va treballar Griezmann a Granada. O sigui, han d'haver-hi arguments perquè siguin titulars. Si mires a la banqueta i no trobes res més ara, doncs no ho sabem, d'aquí 10 dies o d'aquí 7 dies.
Però és que, Ricard, és que tots aquests que ara d'aquí 10 dies ja els hem vist jugar molt.
Ja, però
no,
és que
no de titulars, però els
ja,
hem vist
Jordi,
jugar molt.
Però és que a Griezmann també l'he vist jugar molt, eh?
Ja, i no és pitjor que Braithwaite.
No... Doncs,
que ho demostri, no? Que és
doncs, clar,
no, però és que Braithwaite ja ha estat titular i tots hem arribat a la convenció que
però si
que
no ja... és pitjor que Braithwaite, que jugui un dia un i un l'altre. Si no és pitjor que Braithwaite, clar, si dius...
No sé, mira,
si em dius,
mira, Ricard, avui
si em dius que Griezmann és millor que Braithwaite, et dic, escolta, que faci. Però
Griezmann
si és millor...
fa partits que t'indignen, però avui surt Braithwaite i hi ha una jugada que és una tonteria, però que estan fora de joc quan no ho pot
estar.
I t'indignes perquè dius...
És que... Saps quina és la diferència,
I
Jordi? Saps quina és la diferència per mi? Que a Braithwaite no li puc demanar més, i a Griezmann sí.
Sí.
I aleshores, si Griezmann continua jugant i no el pessigues, és impossible pensar que pugui millorar el seu nivell. A Braithwaite tant és que el pessiguis, no dona més.
Però, amb aquest raonament teu, Ricard, haurien d'estar els 11 a la banqueta el pròxim partit.
Sí, no, home,
també s'ha de passigar crec... a Busquets i s'ha de passigar a Jordi Alba i s'ha de passigar a Dembélé.
Jo crec que s'hauria d'analitzar cada cas.
S'han de passigar molts jugadors.
S'hauria d'analitzar cada cas al detall. Hi ha jugadors que s'haurien de passigar i n'hi ha d'altres que fa 3 setmanes que haurien d'estar passigats ja. O sigui...
Però és que Griezmann, Ricard, és que va arribar ja l'has passigat en diverses ocasions. Igual el que hem d'assumir és que el seu nivell és aquest i és un nivell millor que el de Braithwaite. Per tant,
és millor que el de Braithwaite, sí?
Per mi sí, per mi sí.
D'acord. Doncs per mi, segons com, no, tu.
Àlex,
o sigui, no, a mi no em dona... A Griezmann no sé què em dona en general més que Braithwaite per segons quins escenaris. I si no, el que fem, que juguin sempre els mateixos 11 i els altres que estiguin a la banqueta esperant el seu torn, però aleshores no li podem demanar a l'equip cap reacció, perquè aquests jugadors ja no reaccionaran si no els fas reaccionar. Aleshores, si entres en la inèrcia, que en tenim 11 i els posem a jugar sempre, doncs aquesta és una opció. Però
jo,
aleshores,
si parlant...
aleshores no li demanis a l'equip que no baixi els braços, excepte que els baixi.
Ràpid, Sònia.
Si estem parlant de donar-li l'oportunitat a Trincau per veure fins on pot arribar Trincau, podem parlar-ne. Però de Braithwaite, que sabem que és un jugador que si podem, la temporada vinent, si no està al Barça, millor que si està, doncs no té cap sentit ara.
Ah, no, en canvi, a Griezmann, que es quedi una dècada aquí, que tot va molt bé. A Griezmann dona-li continuïtat,
per exemple,
que és un jugador
sí
de futur.
Penso, en defensa sí que penso, l'Anglet ja hem vist el que ets, sí, que s'equivoqui Mingueza, perquè aquí veurem si serveix o no serveix.
Però en canvi, a Griezmann, deixa'l, eh?
No, perquè no té un substitut. És a dir, si em dius Trincau per Griezmann, t'ho compro, però Braithwaite per Griezmann no t'ho compro, perquè no serveix de res.
Àlex Almas, a quins 3 jugadors deixaries a la banqueta contra l'Elx? No cal que m'argumentis, digue'm 3, va.
L'Englet, Griezmann, també.
Sí.
I Busquets.
L'Englet, Griezmann i Busquets. Anem a Madrid, que també han de dir alguna cosa. Des de Madrid deuen estar alguns rient i altres plorant. Entre els que ploren, David Sánchez, bona nit.
Buenas noches, compañeros, desde la ciudad del clavo ardiendo, del todo es posible y del espíritu Juanito. Esta semana va a ser terrible el aparato mediático para vender que es posible la remontada de la Liga para el Real Madrid.
Sí, tan feble, ¿veus Atlético de Madrid? ¿Van a aguantar la presión?
Yo creo que no, yo creo que la van a aguantar, pero sí que es verdad que el Madrid, que estaba como el Barça o peor, pues al trantrán y con 9 bajas a día de hoy en la primera plantilla, saca sus partidos por victorias, con regulares sensaciones, pero recortando la distancia con el Real Madrid. Y como aquí todavía está reciente las 2 finales de Liga de Campeones, la de Milán y la de Lisboa, se tiene la sensación, eso es lo que por lo menos pregona el aparato mediático, de que si el Atlético nota en el cogote muy cerquita al Real Madrid, se vendran abajo y el equipo Zidane ganará la Liga.
El sopar del Barça d'avui contra el Cádiz no se l'esperava ni el més optimista dels aficionats ni del Madrid ni de l'Atlètic de Madrid.
Yo creo que no. Yo creo que la sensación en Madrid, además, era que estaba muy mal el Barça y el Real Madrid, pero la sensación y el comentario generalizado en la ciudad era que el Barcelona daba la sensación de tener mayor margen de crecimiento. Es decir, que venía de la nada y que poco a poco iba creciendo. En cambio, el Real Madrid arrancó la temporada como campeón de Liga y daba la sensación de que este año aspirarían a algo más. Algo que a mitad de primera vuelta quedó demostrado de que no iba a ser así. Sí, sí, ha sorprendido mucho. Ya no tanto lo del PSG, porque aquí también los batacazos europeos, además de celebrarse, se esperan cada temporada, los del Barça digo, nadie esperaba que palmaran ante el Cádiz, sobre todo después de que el equipo de Cholo se dejase 3 puntos ante el Levante.
¿Favorit per guanyar la Lliga, per tu?
El Atlético.
¿Y pel teu entorn?
El
madridista,
Madrid.
Vull dir,
El Madrid, el Madrid.
El Madrid. Àlex Dalmas, per tu qui és el favorit per guanyar la Lliga ara mateix?
Per mi segueix sent un Atlètic.
L'Atlètic Madrid. Uri?
També.
Ricard?
També.
Costa?
Madrid.
Sònia?
Atlético.
O sigui, tot l'Atlètic de Madrid, que per mi també ho és, excepte pel Jordi Costa, que ha dit al Madrid. Li agrada patir, al Jordi Costa. David Sánchez, gràcies, bona nit.
Adéu.
També acomiadem l'Àlex Dalmas. Àlex, gràcies.
Bona nit.
Heu vist aquest matí la final de l'Open d'Austràlia?
Sí.
Us cau bé, Djokovic? No, sí. No respongueu.
Ah.
No respongueu aquesta, perquè aquesta la respondrà el Sergi Andreu després de la publicitat.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit, el Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio.
El mal existeix des de sempre.
El 2009, un desconegut mata un home d'un tret al clatell al carrer Sant Eloi de Barcelona. El 2008 troben una dona assassinada, nua, i amb una bossa al cap, en un pis de Camprodon.
Està despullada i li han lligat.
I allà on hi ha maldat, nosaltres hi som per explicar-la. Per posar llum a la foscor.
Crims. Segona temporada. Dilluns a la nit. Estrena a TV3.
Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia.
Cada dia al Catalunya migdia us endrecem l'actualitat perquè ho sapigueu tot. Després ve l'Empar Moliner i us l'explica com la veu ella, que molt sovint no és ben bé allò que veiem tots els altres.
Què vols dir, això?
Tu mateix, escolta't.
Me gusta el pin parental.
Ha anat al doctor i li han dit, amb una pistola, fàcim un certificat. Òscar Fernández.
Hola, bona tarda.
Uau!
Adéu-n'hi-do. Catalunya
migdia.
Cada dia de 2 a 4, amb Òscar Fernández i Empar Moliner.
Tot Catalunya t'està imaginant així, Òscar.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
No, jo no sé si serà... Sí, sí que em cau bé.
Et cau bé, Djokovic,
Bueno, sí, no, em cau millor Federer i Nadal. Però Djokovic...
A mi em cau simpàtic.
Sí, sí, home, és graciós, no?
Sí, sí, el que passa és que... Bé, si ets molt de Nadal, a vegades, quan t'ha guanyat més que no pas ha perdut contra tu, doncs...
No sé si entra en concurs, però et pot caure pitjor Medvedev que Djokovic.
No, Medvedev és molt nano.
Sí, digue-li a l'entrenador.
Bé, home, per aquestes relacions d'entrenador, pregunta-li als Bruguera com era la relació entre l'entrenador i el jugador, que en aquest cas eren pare i fill.
Però avui està simpàtic Medvedev a l'hora de fer el discurs.
Sí, sí, sí.
Ha posat molt nerviós l'actitud del tercer set de desmenjament, de trencar raquetes...
Es veia guanyador i...
Desesperat estava.
Sí, sí. Escolta'm...
Però vaja...
Has vist la final o tenies altres plans?
No, l'he vist, sí.
Sergi.
Bé, no.
El Sergi Andreu ha seguit la final de l'Open d'Austràlia, ha guanyat Djokovic,
sí,
com sempre, Austràlia.
Un Djokovic que ha anat de menys a més en aquest
3 torneig. 3 sets contra Medvedev.
Sí, 6-2, 6-2, 7-5, o 7-5, 6-2, 6-2.
No l'has vist, la final.
Que sí, que sí.
7-5, 6-2 i 6-2.
I res, i escolta'm, i el que ens hem de quedar són amb uns números que estan deixant Djokovic i la resta del Big 3. Compte que amb aquests ja són 9 títols d'Austràlia.
9 d'Austràlia. Ningú ha guanyat més a Austràlia que Djokovic.
No, ningú.
Escolta'm, has estat mirant i has fet un text molt interessant pel web de Catalunya Ràdio. Els tenistes que tenen més títols d'un mateix Gran Slam. Aquí el líder és...
13, Roland Garros, Rafa Nadal. Després ja ve Djokovic amb 9 a Austràlia. Federer amb 8 a Wimbledon. Sampras amb 7 a Wimbledon. I llavors venen Borg i Federer. Borg a Roland Garros en té 6. Federer a Austràlia en 3-6. I el US Open ja són molts menys perquè està molt més repartit.
Medvedev havia fet un gran Open d'Austràlia. Djokovic havia tingut problemes. Ha estat un Open d'Austràlia diferent per la Covid. Però ha tornat a guanyar el de sempre.
Sí.
i en guanyarà més, jo crec. Jo veig a Djokovic guanyant més grans slams i no sé si veig a Federer i a Nadal. És a dir, jo em fa l'efecte que Djokovic acabarà superant a Federer i a Nadal.
El repte, Sergi, és que el superi mentre Federer i Nadal estiguin a Nadal.
Ah, sí, senyor.
Jo tinc dubtes. En Federer jo crec que ho aconseguirà, amb Nadal tinc dubtes, però li auguro una mica més de carrera.
Que si Nadal decideix jugar 15 anys més, guanyarà 15 Roland Garros més, eh?
Sí, però bé, potser jugar 14.
Nadal té un assegurat per any.
Sí.
Importa dos més que
bé, això. Sí, però Nadal... De fet, ara a Roland Garros, Nadal es pot convertir en... pot superar Federer i ser el tenista que ha guanyat més grans slams, no, mal 21.
Jo crec que Roland Garros, Nadal, hi haurà un dia que fallarà, estant en actiu. És a dir, hi haurà un dia que no el guanyarà. Hi haurà algú que el guanyarà.
Ha passat això tres cops en els últims 16 anys.
Medvedev portava 20 victòries seguides.
Sí, sí. Les finals de Grand Slam, aquests tres, posen una marxa i aquella marxa no l'aguanten.
Però el Masters de l'any passat jugava a un nivell altíssim. Les finals de l'ATP per país...
La final de US Open contra Nadal fa un any i mig i el va tenir...
És una altra lliga, és una altra lliga.
Però és que els altres tres competeixen d'una manera. Escolteu, us he d'acomiadar i em sap greu perquè és molt interessant parlar de tenis, m'agrada molt, però és que ens està esperant un heroi i no el podem fer esperar més. Oriol Domènech, Sonia Desalmar, Artur Quemada, Jordi Costa, moltes gràcies.
Fins demà.
Bona nit. Glòria als herois.
Em fa especial il·lusió parlar amb ell. 97 dies sol al mar. Didac Costa, bona nit.
Hola, bona nit.
Si en aquests nostres temps podem associar la imatge d'un heroi a algú, aquest algú podria ser perfectament el Didac Costa, perquè fa una setmana va completar la Vendée Globe, que és la regata que fa la volta al món en solitari. Didac, ja t'has recuperat?
Sí, més o menys, sí. Ja fa uns dies que vaig arribar, no?, i a poc a poc doncs, vas agafar el ritme, agafant el ritme doncs, a terra, i sí, estic bé, trobo bé, i ja vaig començar doncs, un altre cop la feina, no?, i estic agafant el ritme un altre cop.
La feina de bomber.
Sí, sí, jo bueno, ja fa més o menys uns 15 anys que sóc bomber, i bueno, doncs, ho he alternat una miqueta amb l'afició que he tingut bueno, i que tinc doncs, amb la nova ciutadànica, i ara, doncs, bueno, doncs, en aquesta Vendée Globe doncs, he anat combinant les dues coses, i ara un altre cop doncs, m'he incorporat a la feina.
És la segona Vendée Globe que completes, oi que sí? La primera
sí, aquesta és la segona volta al món que faig en solitari, que és seria la segona Vendée Globe, i abans també vaig fer la Barcelona World Race, que era pràcticament el mateix recorregut, perquè sortia de Barcelona, però en aquest cas doncs, la volta al món era en doble. Vull dir, amb
una altra persona, eh?
Sí.
Vas arribar en 20a posició, oi que sí?
Sí.
I vas baixar dels 100 dies, que era una mica l'objectiu que t'havies marcat.
Sí, l'altra ocasió vaig trigar 108 dies més 4 dies que vaig sortir més tard per un problema tècnic que vaig tenir. Sempre està bé doncs, poder millorar no, respecte a l'altra edició. És important, no?, amb una competició. I era, bueno, em posarà pues, aquesta xifra que és una miqueta així com rodona, no?, de poder baixar dels 100 dies i, bueno, pues, ha anat bé i ho he pogut fer, sí.
Quants mesos de preparació del vaixell? Perquè això, clar, el compres i l'has d'arreglar. O sigui, l'has de posar a punt per afrontar una travessia com aquesta, una regata com aquesta.
És important fer aquesta preparació. Normalment els vaixells que han de fer una volta al món, no?, inclús per competicions més curtes, no?, doncs es desmunten completament i es tornen a muntar, no?, i es revisa tot, perquè talment de glob també hi ha possibilitat de aturar-se a cap port, i nosaltres vam començar aquesta operació de vaixell a principis d'any.
El finançament com va, això? Això, tu poses diners de la teva butxaca, busqueu patrocinadors, dius que tens un mànager que suposa que també hi té alguna cosa a veure, com us organitzeu en aquest sentit?
Sí, això són projectes que, bueno, que es costen uns diners, no?, en funció també del tabaco que tens, del temps que portes de preparació, doncs, en el nostre cas, el nostre projecte probablement sigui de menys pressupost de tots els participants, no?, concretament, doncs, el que busques doncs, són patrocinadors, no són empreses o institucions no, doncs, que vulguin involucrar-se en un esdeveniment així, no? I hem aconseguit, bueno, estem contents respecte a la tradició que hem tingut doncs, més suport d'empreses del sector nàutic, no? que en principi doncs, és més fàcil que coneguin aquest esport, no? Com també doncs, altres empreses que s'han sumat. No?
De quin pressupost estem parlant? Es pot saber? És molt, molt privat?
Perquè es fa una idea, no?, de que pot ser un projecte guanyador, no?, que és un projecte de 4 anys, doncs podria ser al redor de 7-8 milions d'euros, fins i tot, no?, i en el nostre cas, potser en estat, tampoc ho sé exactament, perquè jo tampoc, doncs, és el que jo he fet, però potser al redor de 300.000, 400.000 euros, no?, un projecte realment molt, molt discret, no?, perquè, bueno, tot i així, doncs, estem molt contents, no?, perquè hem pogut acabar la regata i i amb l'objectiu complert, sí.
I el guanyador és un francès que es diu Yannick Verstappen, però no va ser el primer a arribar. Va proclamar-se guanyador pel fet de beneficiar-se d'una bonificació de 10 hores
pel fet de participar en el rescat d'un altre regatista, en aquest cas de Kevin Escoffier.
Que no havia passat mai és que aquesta bonificació afectés doncs, el primer classificat, no? I aquesta vegada potser és una de les coses que recordaran més d'aquesta edició de la Vendée Globe, no? que el fet que hi haguessin aquestes bonificacions doncs, ha fet que inclús doncs, el guanyador no fos el primer a arribar, no? I ha estat molt, molt destacat i ha fet que fos molt emocionant fins al moment de l'arribada. Els últims, l'última setmana, els últims 5 o 6 dies, hi havia 5 o 6 barcos que podien estar per arribar els primers, no? I quan un vaixell té un problema, no? Doncs sempre la primera ajuda que pot haver és els propis vaixells que participem, no? I va ser el cas d'aquesta vegada, que un dels participants doncs, va tenir un problema bastant greu al barco.
El Kevin Escoffier, sí?
Sí. Amb un impacte d'una onada, doncs el barco es va literalment trencar, no? Es va, bueno, va tenir un problema greu i es va enfonsar en pocs minuts, no?
I va quedar enmig de l'oceà amb l'embarcació d'emergència, no?
Sí.
Hi havia risc de mort? O sigui, jo no vull ser groc ni sensacionalista, però a mi em fa pensar que una persona es queda enmig de l'oceà en un bot salvavides i si no té ajuda més o menys ràpida s'hi pot quedar.
Sí, sí, és una situació que va ser molt, molt complicada i molt tensa per tothom, no? De fet, és una cosa que ningú esperava, no? I va ser tens, no? I sobretot que va coincidir també la búsqueda del navegant per la nit, no? I, bueno, hi havia una certa incertesa, no? Per sort, doncs, va anar tot bé i ja està sa, ja està al vi.
Tu, abans de començar una experiència com aquesta, t'hi pares a pensar en algun moment que et poden passar aquestes coses o no hi penses?
Sí, no hi penses molt, però, evidentment, és una cosa que has de tenir present, no? Bueno, on anem, no? És un lloc, doncs, molt usual, no? I ja, bueno, doncs pot haver-hi un cert risc, no? Tot i que, bueno, per això doncs, fem una preparació molt, molt seriosa del barco, no? I bueno, el fet que passés això realment és inesperat, no? A nivell estructural, aquests vaixells doncs, han d'aguantar, no? I estem confiats de que ho fan, no? En aquest cas, doncs, jo crec que va ser doncs, una cosa bueno, doncs, que pot passar, no?
Tu et va passar que vas xocar amb una balena, potser?
Sí, sí, vaig tenir bueno, un susto amb això, doncs, vaig tenir un impacte... Jo estava a dintre i de cop i volta el vaixell es va aturar del cop, no? I vaig sortir fora i vaig veure la balena. I a partir d'aquí doncs, vaig revisar bé que no hi hagués cap dany important i a part bueno, pues, alguna marca que hi havia al barco, doncs vaig poder continuar normalment la regata.
El dia a dia d'un regatista que agafa un vaixell i se'n va fer la volta al món, la Vendée Globe, en solitari. Què menges?
Porto menjar liofilitzat, que és un menjar que no porta aigua, no? Que el portem amb sobres, i aquesta aigua l'anem afegint doncs, a mesura doncs, que hem de cuinar, que hem de menjar. L'aigua tampoc la portem al vaixell des del principi, sinó que l'anem fent amb una potabilitzadora, així que no portem tant de pes. I bé, doncs amb aquesta aigua que l'escalfem, la posem al sobre, esperem una miqueta i ens la mengem, no? I això doncs, ho anem repetint doncs, a mesura que hem d'anar menjant. No?
Com dorms?
I dormir, el que fem és sobretot no dormir en períodes molt llargs, no? Perquè doncs, tant de nit com de dia el barco doncs, té que anar al més ràpid possible, no? Els vents doncs, no són mai constants, així que ens interessa que és sempre que aprofita al màxim les condicions que hi ha i quan dormim doncs, intentem que si hi ha algun canvi doncs, que ens n'adonem. No? Aleshores anem posant diferents alarmes al barco no? Per si canvia el vent o per diferents períodes de temps i cada 20 minuts, mitja hora aproximadament ens anem despertant i anem controlant que tot està, doncs, bueno, que el barco va bé i que està al màxim rendiment.
A les nits sobretot, però potser també durant el dia. Quin so? Sí. Té un oceà quan està tot sol, quan està tot sol allà al mig.
Que et diria que és soroll, no? Tens moltíssim soroll al barco. Són barcos que estan buits, que no tenen cap mena de revestiment ni d'aïllament, ni com que sempre estàs navegant, no? És molt estrany que puguis estar parat completament. Doncs el soroll és molt fort.
Dius que ja estàs pensant en la pròxima Vendée Globe, d'aquí 4 anys?
Sí, sempre hi penses, no? Sempre quan estàs inclús navegant no penses, ostres, si tornes a estar, doncs potser m'agradaria fer-ho d'una manera o d'una altra. Pròximes setmanes, doncs, estaria bé doncs, plantejar a veure com es podria fer doncs, per estar a la propera sortida, no?, amb un barco doncs, més competitiu encara i a veure què passa.
Didac Costa, un plaer, enhorabona per la fita aconseguida i que tinguis sort d'aquí 4 anys.
Molt bé, doncs moltes gràcies, un plaer.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment per tancar el Club de la Mitjanit i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Marc Peirón al control de l'Estudi 5, la Júlia Aparicio i el Xavi Clemente al control central, i el Sergi Andreu, que aquest matí ha mirat la final de l'Open d'Austràlia, i el Damià Aguilar a la redacció. I el record especial d'avui és per al Pere Escobar, que aquest cap de setmana ha perdut la mare i demà al matí l'acomiada al tanatori de les Corts. Una abraçada forta, Pere, i no deixis de comprar ensaïmada farcida de nata els diumenges i pensar una mica en ella a cada mossegada. Tanquem el club. Bona nit de diumenge i bona setmana a tothom. Estira, estela.